guess it's true, I'm not good, I don't understand.
Si la cultura s'apaga, la millor part de nosaltres també s'apagarà. No serà mai el mateix, però mentre no puguis arribar a tota la cultura, Catalunya Ràdio i TV3 te la portaran a casa. Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura. Mans, amb Esther Plana i Guim Rutllant.
Bon dia, bona hora, obrim el Mans un dissabte més des de la sintonia de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món de la cultura d'arrel.
Si la setmana passada ja començàvem a notar els aires de Nadal, doncs avui ens hi posarem de ple. Com sol passar en el calendari festiu amb el pont de Sant Nicolau i la Puríssima, donem per inaugurat un dels cicles més màgics de tot l'any.
I també enguany el més atípic. Avui ens volem centrar en tres àmbits de la nostra tradició que aquests dies estarien fins dalt de tot de feina bé. I estarien i estan, perquè s'han buscat mil i una maneres d'oferir la seva activitat. Pastorets, pessebres i pessebres vivents.
Parlarem amb els responsables de les federacions i coordinadores a nivell nacional per saber quines alternatives han buscat i conèixer com es viuran aquestes tradicions tan arrelades.
I de tions també parlarem. Encara no us ha arribat el tio a casa? No heu anat a buscar-lo? No patiu, tenim la solució. En una plataforma que es diu Caça Tions i que té espais controlats amb tions arreu del país on s'hi crien i on surten.
Però més enllà del Nadal tindrem música perquè hi ha moltes novetats. Per un costat, el retorn del circuit folk, el cicle de tardor que enguany serà més d'hivern amb les principals novetats de la música d'arrel del país i que visita diversos espais de Catalunya.
Tindrem dansa tant a l'escenari com virtual. A l'escenari avui mateix comença Sant Esteve de Palautordera el Fes un plec organitzat per la Factoria Mascaró.
I per dansa virtual, les propostes del Ball Folk, que des de fa dos divendres la gent de la plaça del Rei de Barcelona ens ofereix un dels espais folkis per excel·lència. Doncs han organitzat a YouTube cada divendres un Ball Folk.
Més encara que es fa avui una Vicky Marató de música i dansa d'arrel tradicional. Encara sou temps de seguir-ho, us ho explicarem al Mans.
I amb la Tradillibreria, amb en Lluís Marmi, tot el que cal saber per preparar una bona taula aquests dies. Ei, amb 10 persones com a màxim.
Tot plegat a la Ràdio Nacional de Catalunya. Catalunya Ràdio comença al Mans des d'ara i fins a les 7. Us hi acompanyarem amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana Fontanilles i Quim Rotllan i Valls. Comencem.
Mans, desperta l'aborigen.
I comencem amb un dels protagonistes del circuit folk d'enguany. Obre foc aquest proper dilluns a les 6 de la tarda al Teatre Comtal de Ripoll. És Joan Garriga, que compartirà escenari amb Coloma Bertran. Ara sentim Fa bon temps, des del Vall i el Plany.
Ei, aixeca la mà!
Les notícies criden mal temps. No tinguis por del que expliquen. Ni dels bons, ni dels dolents. Oh, les notícies criden mal temps.
Ei, aixeca la mà.
Agafa el vestit més guapo i sortim a ballar amb el vent.
Fa bon temps.
Ofego la tristesa. Ensenya. Doncs ens disfressarem de gala per anar a ballar un circ al Montseny. O les notícies vomiten pena.
Ei, aixeca la mà.
Apagarem la pantalleta. Escoltarem la nit serena.
Fa bon temps.
Ofego la tristesa.
Fa bon temps.
Bona cara pels valents.
aixeca la mà.
Les notícies parlen de guerra. La guerra és només derrota. Jo em vull guanyar vida en la terra. O mal temps, temps de guerra.
Ei, aixeca la mà.
La caixa s'ha buidat, amb pes i els han butxacat. El polític ha esquitxat, el govern ha putacat.
Fa bon temps.
Ofego la tristesa.
Fa bon temps.
Apago l'ira encesa.
Fa bon temps.
Bona cara pels valents.
Fa bon temps. Fa bon temps.
Si l'amor s'hi posa.
Fa bon temps.
Descendeix la rosa.
Fa bon temps.
Força lliure pensament.
Fa bon temps.
Ei, aixeca el demà.
Som el Mans, seguim a Catalunya Ràdio aquesta hora, com sempre, entrem en temari.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Com sabeu, fa unes quantes setmanes es va fer el primer Congrés Nacional de Música d'Arrel. Doncs bé, avui mateix ja comencen a aplicar-se alguns dels objectius que es van marcar: crear nous articles i millorar els existents a la Viquipèdia sobre música i dansa popular.
Bé, ja sabeu que la Viquipèdia és la primera enciclopèdia a la que recorrem tots plegats per començar a centrar-nos en algun tema que estem buscant. Doncs bé, en el Congrés una de les propostes que es va llançar va ser dignificar aquests articles i ampliar-los. I serà avui que es fa tot plegat, es podrà seguir, i ens explica ara en Ferran Brosa, l'impulsor del projecte.
Aquesta Viquimarató va sorgir arrel d'una comunicació que hi va haver al Congrés Nacional de Música d'Arrel, ara fa 3 setmanes, i on es va tractar el tema de la presència que té la cultura popular a internet. Tot seguit, arrel d'aquesta comunicació, hi van haver una sèrie de debats, tant primer a Twitter, però després a la Taverna, que és la pàgina de discussió que hi ha a la Viquipèdia, i a partir d'aquí es va proposar de fer aquesta Viquimarató. I la veritat és que molt ràpidament vam tenir el suport tant de Miquel Viquimèdia com de l'ESMUC, el Museu de la Música, i la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural, que ens han proporcionat un dossier bibliogràfic amb fonts verificades i de qualitat per tal que puguem tenir material bo per escriure els articles proposats a la Viquimarató. L'activitat és avui dissabte i per participar-hi, doncs, el que heu de fer és entrar a la pàgina de la Viquimarató, que la trobareu, doncs, a la Viquipèdia en català, buscant a Viquimarató de Música i Dansa Popular. Allà trobareu tota la informació, hi haurà l'enllaç per accedir a la videoconferència per als usuaris novells i també l'article de llistes a crear i millorar, informació sobre com editar i sobretot la pàgina de discussió on es podran preguntar tots els dubtes que vagin sorgint. És important estar ben indexat a la Viquipèdia, tenir una presència, perquè és una de les pàgines de referència a l'hora de consultar internet per molta gent. A més, no només es tracta del fet d'estar a la Viquipèdia en si, de que la gent vagi a consultar aquesta pàgina, sinó que els articles de la Viquipèdia tenen molt, molt bona presència als cercadors, solen aparèixer normalment a dalt de tot, i per exemple, en concret a Google, si tu busques persones o llocs, sol sortir una targeta a la part de la dreta amb una informació, doncs, molt específica, i aquesta informació prové de la Viquipèdia. Per tant, tenir tot aquest coneixement que el tenim i que existeix, aquest coneixement sobre el nostre patrimoni cultural, i posar-lo a la Viquipèdia perquè tothom el pugui consultar, doncs, és una manera de fer-lo arribar a la societat en general, ja que aquest coneixement que hem dit, doncs, que existeix, moltes vegades fora de l'àmbit tradicional pot ser difícil de trobar. La Viquimarató és sobre la música i la dansa popular i, per tant, aquest és un camp molt genèric. Com en totes les Viquimaratons, s'han proposat una sèrie d'articles per crear i per millorar, i la gent, tot i que no ha de cenyir-se necessàriament a aquesta llista, l'avantatge que tenen aquests articles és que s'ha comprovat que compleixin amb els criteris d'admissibilitat de la Viquipèdia i també que es proporcionaran referències bibliogràfiques de qualitat. Per tant, aquests articles són ideals per qualsevol persona que vulgui aprendre com contribuir a la Viquipèdia. Per posar els exemples, doncs, tenim articles de músics, de grups, d'esbarts, de danses, de festivals, i com a exemples concrets, doncs, a festivals tenim l'article del Tradicionarius o del Dansàneu, i a músics, doncs, les pàgines de la Francesca Adrobé o el Comare de Doloriu, per exemple. L'objectiu és crear i millorar una sèrie d'articles a la Viquipèdia relacionats amb la música i la dansa popular, però sobretot el que volem és que aquesta Viki Marató serveixi de porta d'entrada a la Viquipèdia a tota una sèrie de gent que potser té ganes de contribuir-hi però no sap ben bé com posar-s'hi, ja sigui perquè no ha tingut l'oportunitat de fer-ho o perquè doncs, el sistema d'edició li pot semblar complicat. A la Viki Marató es farà una petita introducció sobre com editar i durant el dia tindrem viquipedistes experimentats que ens resoldran dubtes. Per tant, és una oportunitat boníssima per qualsevol persona que no hagi editat mai i en tingui ganes que vingui i en pugui aprendre. Seria molt bo que el sector es dediqués a contribuir a fer entrades, a fer pàgines a la Viquipèdia sobre música i dansa popular, però això sí, cal tenir en compte sempre els criteris tant d'admissibilitat, és a dir, de si una pàgina, si un concepte pot tenir una pàgina a la Viquipèdia, suficientment important, i també de conflicte d'interessos que s'apliquen a la Viquipèdia i que els podreu trobar doncs, al portal on s'explica doncs, com editar. És a dir, nosaltres no podem crear ni l'article sobre nosaltres mateixos o el nostre grup o gent molt propera. Però més enllà d'això, sí que seria molt bo doncs, que hi hagués aquesta consciència al sector que es treballés perquè la cosa no quedi doncs, amb aquesta Viqui Marató, sinó que tingui una continuïtat.
A Catalunya Ràdio, Mans.
I d'altra banda, un altre esdeveniment que passarà avui, el Fes un plec, el cicle de dansa d'arrel que organitza cada any la Factoria Mascaró a la Falda del Montseny.
Serà una edició especial aquest mes de desembre amb espectacles avui, demà i dilluns, a més del dia 20. Per part de la Factoria Mascaró ens ho explica tot seguit en Jordi Rubió.
Fes un plec és una iniciativa de Factoria Mascaró, Vesc i l'Ajuntament de Sant Esteve de Palautordera de portar la dansa al Baix Montseny, tant des d'un punt de vista pedagògic i didàctic com escènic. I neix el 2016, tot i que les seves arrels són molt més profundes, en forma d'un curs en el que treballem la dansa d'arrel des de tots els punts de vista. Intentem fer repertori tradicional, tècnica de dansa tradicional, però també tècnica de llenguatge de dansa, bueno, i també algunes tècniques complementàries, no?, que són tangencials a la dansa tradicional catalana, que és d'alguna manera la tècnica que fem servir com a Factoria Mascaró per treballar els nostres espectacles. Més endavant veiem la possibilitat de fer també un petit festival en el que puguem presentar algunes propostes. Normalment intentem que siguin vinculades a la dansa d'arrel tradicional i això és el que estem tirant endavant i això és el que volem que sigui el Fes un plec, que és molt petitet, no és gaire gran, però que ens ve molt de gust, ens fa molta il·lusió i intentem que tiri endavant any rere any. Aquest any ens hem plantejat un Fes un plec d'emergència. Ha estat complicat tirar endavant l'edició d'enguany. Hem hagut de canviar les dates diverses vegades, per tant no ha sigut fàcil a nivell d'agendes, a nivell de les companyies, a les quals agraeixo la flexibilitat i les ganes de tirar endavant el projecte. I és que ens semblava important que realment el Fes un plec aquest any hi fos, no? Potser també perquè un dels objectius del Fes un plec és fer arribar la dansa d'arrel, la dansa, la cultura a Sant Esteve, al Baix Montseny. Creiem que la cultura també havia de posar el seu granet de sorra, no?, per ajudar-nos a portar millor aquesta situació tan difícil. I com no, per ajudar els professionals que fan possible aquesta cultura, no? Tot això, a més, serà possible perquè, bueno, perquè hem tingut en compte doncs, totes aquelles mesures que fan que la cultura sigui segura. I pel que fa a la programació, doncs, comencem avui mateix, a 6:15 de la tarda, un horari Covid, on us proposem l'espectacle King Goig de Factoria Mascaró i la nova Oterpe, on reformulem en un discurs coreogràfic una colla de polifonies. Després, demà dia 6, a les 12 del migdia, serà el torn d'un espectacle familiar, que és el Silenci Dansa. Un espectacle ple d'accions coreogràfiques a les quals posarem nom perquè ens ajudin a identificar el que fan els cossos en moviment. I aleshores ja passem al dilluns dia 7, veieu que està tot comprimit, el dilluns dia 7 a les 11 del matí serà el torn de la companyia Cantem en Família, Crea Moviment, que ens oferiran un espectacle per a nens i nenes de 0 a 8 anys. Es titula Axuxé, Axuxà, que són unes paraules màgiques amb les que s'hi juga, s'hi canta i, sobretot, s'hi balla. Finalment, passem ja al dia 20 de desembre, també a 6:15 de la tarda, on podreu veure l'espectacle Quadres d'abans i d'ara de l'Esbart d'Ensella de Rubí, on destaquem, entre d'altres, la coreografia que va fer en Quim Serra sobre músiques de Manuel Blancafort i que estaran interpretades al piano per la Maria Lluïsa Beltrán. Com veieu, una colla de propostes que no sé si podreu venir a veure o no, tot dependrà de quina fase estiguem o no, però que, si més no, a nosaltres ens fan molta il·lusió i ens permeten tirar endavant una edició més del Fes un plec, i esperem que l'any que ve, doncs, ja segur que puguem fer un Fes un plec obert a tothom i que tots hi pugueu venir.
A Catalunya Ràdio, mans.
Thank you.
Amb la Copa Sant Jordi que vam d'escoltar, Ningú és profeta a la seva terra, una composició de Marc Timón.
Mans, desperta l'aborigen.
Som a dos dies de Nadal i tots ens preguntem, què el pessebre vivent de no sé on? Què farem?
O bé, diem, i pastorets, com ho hem de fer aquest any?
I les exposicions de pessebres i de diorames?
Preguntes metafísiques que tenen resposta. I és que la Federació de Pessebres Vivents, la Federació Catalana de Pessebristes i la Coordinadora de Pastorets han presentat temporada. Una temporada típica, però possible.
Avui us volem fer un repàs de com es preparen i per això hem parlat amb un responsable de cada un d'aquests sectors.
En el cas dels pastorets, n'hem parlat amb el president de la Coordinadora de Pastorets de Catalunya, en Lleonard del Río.
Enguany la temporada no serà la normal, però intentarem que s'assembli al màxim a les temporades anteriors. Tots els diferents grups estan preparant les representacions que en molts casos seran de pastorets, però també en altres casos seran altres espectacles alternatius perquè el grup en qüestió doncs, no veu factible doncs, que es faci pastorets amb la situació actual. Ens estem adaptant a la situació, preparant-nos per poder representar en les dates de Nadal de la manera que sigui, i fins i tot doncs, tenim plans A, plans B i plans C, perquè doncs, com que no sabem exactament com evolucionarà en funció d'una cosa o una altra, doncs, representarem doncs, els pastorets amb més o menys fidelitat o anirem per camins alternatius. Els grups estan posant molta imaginació. M'agrada molt perquè sempre hem defensat des de la coordinadora que és important que cada grup es distingeixi o aposti o tingui els seus trets característics. I amb la situació actual i la imaginació que s'ha de posar, s'accentua molt més i realment estem tenint una varietat de possibilitats molt àmplia. Molts dels casos són, el que tenim són versions reduïdes dels pastorets de cadascú, però també tenim altres espectacles alternatius com doncs, lectures de poema de Nadal o concerts, ja sigui basats en la música dels propis pastorets o en altres manifestacions nadalenques. I això és el que des de la coordinadora els estem recolzant i ajudant a que doncs, pugui ser d'una manera o una altra les representacions d'aquest Nadal. A data d'avui calculem que aproximadament un 66%, o sigui dues terceres parts dels grups de pastorets, faran pastorets aquest any. Caldrà veure com evoluciona la situació d'aquí a Nadal. Però som bastant optimistes. La veritat és que com que ja hi ha una regulació del sector, si més no a nivell professional, tenim unes guies a les que acollir-nos i la gent se sent doncs, més o menys segura. Òbviament dubtes n'hi han de com evoluciona la situació. Però esperem que els números estiguin per aquí, sobre dues terceres parts de grups que representin pastorets. Bé, la situació no és fàcil i des de la coordinadora de pastorets insistim als grups que és important que mantinguin la cohesió i la implicació de la gent que hi participa. Com que estem parlant del sector associatiu, que la gent és voluntària, la implicació és molt important. Per una banda, creiem que la imaginació que estan posant els grups serà positiva a mig termini i en sortiran reforçats. Esperem que aquesta imaginació que estan posant al final doncs, resulti que els propers anys tenim més novetats i no tornem a l'espectacle de sempre, sinó que hi afegim nous ingredients, noves possibilitats. O tenim fins i tot doncs, diferents versions de les representacions que fem per poder dur a terme. Per altra banda, dins de la coordinadora també estem apostant per això. Per exemple, el que hem fet aquest any és encarregar un text nou que s'adapta a les condicions Covid, perquè si aquest any o l'any que ve algun grup el vol representar, tingui aquest text com a referència. No sabem si aquest any serà possible que ho representi, perquè és una mica just, però si més no, és un text nou que tenim, és un text modernitzat i que a més està molt bé, estem molt contents de l'encàrrec que hem fet i que realment esperem que sigui quelcom que quedi des del granet de sorra que haurà portat la coordinadora en aquesta època. A data d'avui, els grans entrebancs que tenim i que hem tingut sobre la taula són els assajos, perquè lògicament estem en una situació on no podem tenir més de grups de 6 persones en presencial, i venim d'una època en la qual doncs, no ens podíem trobar, per tant, ho havíem de fer assajos en remot. L'altra preocupació que tenim és de cara a les representacions. Hem de veure si realment la normativa ens permet doncs, dur a terme les representacions amb la gent a dalt de l'escenari com correspon, que en aquests moments doncs, hi ha dubtes pel fet de ser activitat associativa i no professional, i això és el que estem una mica a l'espera. I possiblement fins a dates ben bé properes a Nadal no sabrem el que podem fer i el que no podem fer. Per això, com deia abans, doncs, tenim plans A, plans B i plans C, i esperem que tothom estigui preparat per si ens hem de tirar cap un cantó o cap un altre. La confiança la tenim en els grups i en què els pastorets puguin dur a terme.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
Si bé la dificultat que tenen els pastorets són les de qualsevol grup escènic i caldrà, per tant, respectar les mateixes mesures de seguretat que qualsevol espectacle, els pessebres vivents tenen un avantatge.
Doncs l'aire lliure, està clar. En aquest cas, la Federació de Pessebres Vivents ha posat a revisió també tots els protocols necessaris per poder dur a terme la seva activitat. Evidentment, cada municipi és un panorama diferent. Ens ho explica la Maria Àngels Sarantill, presidenta de la Federació Catalana de Pessebres Vivents.
Bé, primer de tot cal dir que en el nostre món dels pessebres vivents hi ha molt d'entusiasme i moltes ganes de fer coses malgrat les circumstàncies. Però la realitat s'imposa i estem en un moment d'incertesa a nivell global. A dia d'avui, fer grans muntatges o plans de futur a llarg termini es veu complicat perquè la situació canvia molt ràpidament i els plans de salut amb tancaments perimetrals, tocs de queda, etc., fan que el que avui val, demà ja no, és a dir, tot queda obsolet d'un dia per l'altre. Per nosaltres va prima la responsabilitat col·lectiva, perquè en els pessebres vivents treballem amb persones voluntàries de totes les edats que participen del muntatge, el manteniment, la representació dels pessebres, però hi ha el públic, un públic fidel, familiar, també d'edats molt variades. Aquest any una cosa que tenim molt clara totes les entitats organitzadores és que la prioritat està focalitzada en la seguretat i en la salut de la gent. Això fa que els pessebres, en primer terme, hagin intentat mirar d'adaptar-se a les circumstàncies, però cada pessebre té la seva identitat, unes característiques pròpies que no sempre fan possible les adaptacions a les normatives i que compliquen molt fer els muntatges tal com es venien fent fins al dia d'avui. Un dels principals problemes amb el que ens trobem en aquest moment són els relacionats amb el manteniment de les distàncies personals de seguretat, tant en els assajos com en les representacions. I encara un altre tema més gran i més complex és ja mantenir aquestes distàncies de seguretat entre els figurants i els visitants o entre els mateixos visitants. D'altra banda, cal tenir en compte que els muntatges dels pessebres, sobretot els muntatges dels més grans, solen ser molt costosos a nivell econòmic. Podríem dir que més del 90% dels muntatges d'aquests pessebres són portats a terme per entitats sense ànim de lucre. Però cal tenir en compte que hi ha unes despeses que s'han de cobrir amb les aportacions que es fan per part del públic que visita aquests pessebres. I que si els aforaments han de ser molt i molt limitats, les despeses es disparen i no es poden compensar de cap de les maneres. Pel que ens ha arribat, pels comentaris dels federats, el que ha primat en les decisions preses aquest any, per sobre tots els altres aspectes i amb diferència, ha estat el tema de la seguretat. En aquest moment, de les 48 entitats de la Federació de Pessebres Vivents que van fer valoració durant l'estiu per fer pessebre, a dia d'avui només 3 estan valorant positivament fer les representacions. Són entitats que veuen viable fer les adaptacions als muntatges de les escenes i rebre visitants amb les condicions de seguretat que hi han marcades en aquest moment. I insisteixo que són dades d'aquest moment, de dia d'avui, perquè a dia d'ahir eren 4. I quan s'apropin les dates de les representacions es podrà saber amb més seguretat quins són els pessebres que obriran les portes per fer-lo de forma presencial. I ho podrem saber visitant la nostra web que és pessebresvivents.cat. Està actualitzada dia a dia. Els pessebres vivents tenen ganes de ser-hi, com cada any, i no quedar silenciats. Per aquesta raó, aquest any ens reinventem i farem com que volíem mantenir viu l'esperit del Nadal i dels pessebres, les entitats no han descansat donant voltes sobre aquesta intenció d'estar presents. Les alternatives han estat múltiples i variadíssimes. El que abunda per sobre totes les iniciatives és la presència digital. La majoria de pessebres estan fent vídeos, fins i tot pel·lícules, que es penjaran tots, absolutament tots, en el canal de Pessebres Vivent Televisió que la Federació ha muntat aquest any. Hi ha altres alternatives en forma de cartells que es posaran als pobles i ciutats, pessebres estàtics amb figures, escenes vives de l'establia, per exemple, i que es munten en llocs no habituals dels pobles, com en places majors, en portalades. També s'han pensat pessebres amb figures que ocupen els mateixos espais que ocupaven els pessebres vivents, però sense figurants. Les entitats que formen la nostra federació són molt i molt actives, amb un fort esperit de superació i d'iniciativa. Mira, només vull esmentar el títol que vam donar a la inauguració de temporada, que penso que és tot una declaració d'intencions, és el Reinventem el Nadal.
A Catalunya Ràdio, Mans.
I finalment ens queda parlar de l'àmbit expositiu de Nadal, el sector pessebrista. A dia d'avui, tot el que són espais públics podran mantenir les mateixes mesures de seguretat i protocols que qualsevol museu.
Però caldrà veure també quines són les possibilitats que tenen els diversos locals. Per tant, serà possible de gaudir de pessebres aquest any en aquests locals on tradicionalment s'hi han fet les exposicions, però també en altres llocs. L'Albert Català és el president de la Federació Catalana de Pessebristes.
La temporada de pessebres d'enguany està sent una cursa d'obstacles. Calculem des de la federació que de totes les entitats associades amb nosaltres, l'any passat vam tenir 118 exposicions obertes. Calculem que enguany aquestes exposicions es reduiran sobre una seixantena, entre 60 i 70, que per nosaltres és tot un èxit, donada la cursa d'obstacles que hem tingut per poder aconseguir obrir. El problema està que amb les mesures Covid hi ha moltes de les entitats que els locals no compleixen amb aquestes mesures. I el que sí és segur, totes les exposicions que estiguin obertes compliran amb les mesures establertes pel Procicat. Totes les entitats que exposaven en un local que, per exemple, només té una entrada i sortida tot junt, doncs aquests ja no poden obrir. El tema de l'aforament, el tema de la ventilació dels locals i un dels principals problemes no és tant l'obertura, sinó com el muntatge. Esclar, ens trobem que ja fa molts de caps de setmana que hi ha confinament per poblacions. Només tenim la possibilitat d'anar els caps de setmana a fer un muntatge, si hem de fer un muntatge de pessebres, a la població del costat. I, per tant, això ens ha complicat molt. Hi havia la possibilitat, que també es feia, de fer muntatges a la nit, però el toc de queda també ens impedeix. Per tant, ens hem hagut de reinventar, hi ha gent que està treballant dissabtes i diumenges per poder fer festa en dilluns i dimarts, i això hagués sigut fàcil de solucionar-ho, amb una excepció en la cultura popular. Amb el voluntariat de control de les exposicions ens passa el mateix. Hem dit que persones grans o persones doncs, que tinguin alguna patologia o que estiguin en risc, doncs totes aquestes persones, evidentment, ni faran guàrdies, ni faran controls, etc. Protegirem a totes aquestes persones de risc. I, per tant, bé, els més joves tenen la gran oportunitat, enguany, doncs, de posar-se al capdavant per ells, perquè moltes vegades la gent gran no deixa del tot que els joves els ajudin i enguany serà al revés. També destacar que la societat necessita tenir un estat d'ànim i un optimisme i creiem que on puguem obrir una exposició de pessebres, aquella ciutat, aquell poble, la il·lusió col·lectiva és molt important per nosaltres, és important per la salut i, per tant, on puguem fer alguna activitat de Nadal, pensem que per aquella població l'estat d'ànim el millorarà segur i l'optimisme i les activitats culturals de Nadal tenen molta importància en il·lusió col·lectiva i en aquest moment fa molta falta.
també destacar que totes les associacions que, pel que sigui, no poden complir la normativa i, per tant, no poden obrir el que és l'exposició com la tenien pensada fins ara, la del local social, doncs s'han reinventat i uns faran exposicions amb alguna plaça, altres porten diorames a aparadors de botigues, d'altres fan altres tipus de coses, però tots, no hi ha ningú que es quedi a casa i digui no puc. No, es reinventen i fan altres tipus de passebrisme també important, no? Com és aquest dels aparadors, que no ho havien fet pràcticament mai.
Mans. Desperta l'aborigen.
Així que ja ho sabeu, pessebres vivents i estàtics i pastorets aquest any, tot el que està caient, doncs no faltaran per festes.
Mans, amb Esther Plana i Quim Rutllant.
I el que tampoc faltarà són els àpats. Si no sabeu què cuinar, avui el Lluís Marmi ens proposa una edició molt llaminera.
Llegeix la festa.
Hola, família. Diuen que no hi ha festa que no hi hagi una taula ben parada i una colla de mainada voltant-la. Per això, aquesta setmana us vull portar un llibre que es diu A taula, els 10 plats més populars de la cuina catalana, escrit per en Jaume Gubianes i de Cusitani Edicions. Aquest llibre, tot i que aquest subtítol és molt agosarat de dir els 10 plats més populars, però sí que és una eina molt interessant per treballar amb la canalla, ja que us portarà des del pan tomàquet fins al mel i mató, passant per l'esqueixada o l'escalivada. No és un format de llibre en el que pugueu donar-li als nanos i que ells facin la recepta del plat, sinó que la idea és que, a part d'explicar-vos la recepta i com fer plat, doncs ens apropi, a través del que se'n diu ara infografia, d'aquest concepte de petites imatges molt atraients, amb un text molt clar i molt senzill, resumint un concepte molt clar, doncs ens aportarà conceptes de la història del plat que ens està parlant. Així ens podem descobrir doncs, temes de la mongeta o coses del bacallà, petites curiositats del mató i, per què no, algunes curiositats sobre la coca de la capta. Com que tinc gana i vull seguir llegint, seguim llegint i fem festa. I ens veiem la setmana que ve.
Aquestes i altres propostes les trobareu a tradillibreria.com.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Seguim aquest dissabte 5 de desembre al Mans, a les portes de Sant Nicolau. Tradicionalment per Santa Llúcia és quan es munta el pessebre, tot i que ja n'hi ha que aprofiten aquest cap de setmana per anar a buscar els boscos al voltant del seu municipi per anar a buscar el material necessari per començar a fer aquest pessebre.
Això va acompanyat amb els guarniments, l'arbre i les mil i una floritures que vulgueu posar a casa. Però, i el tió? Com ve? O com l'aneu a buscar? Com ho heu fet aquest any?
Doncs bé, avui us volem acostar una proposta que agrupa un bon grapat de boscos d'arreu de Catalunya on s'hi pot anar a buscar el tió, si és que encara no ha arribat a casa vostra.
És la plataforma caçations.cat, perquè n'hi ha encara un munt d'amagats i esperen que algú els vagi a buscar.
Al Mans, volem parlar-ne amb un dels seus responsables, en Llorenç Vallès. Bon dia, Llorenç.
Hola, bon dia.
Escolta'm, primer de tot, com amb tothom, els tions com estan després d'aquest any 2020, després d'aquesta pandèmia? Com us els esteu trobant?
Mira, Quim, t'agraeixo moltíssim que em facis aquesta pregunta, perquè poca gent ens la fa, no? Tothom està molt preocupat per nosaltres, les nostres famílies, com portem el virus, i poca gent ens pregunta, escolta, i els tions com estan? I això és una cosa que ens preocupava moltíssim a nosaltres. Inclús vam contractar un epidemiòleg per analitzar una mica què passava amb els tions i amb el virus, si els podia afectar o no els podia afectar. I tenim una molt bona notícia. Els tions són immunes al coronavirus. Per tant, estem molt tranquils per això.
Per tant, a més, doncs és bo tenir-ne una casa, és bo anar-los a caçar, és bo cuidar-los i, per tant,
exacte,
estar pendents d'aquest tio que tenim tots, o que tindrem tots al menjador.
Totalment, aquest és el segon descobriment que vam tenir. No només vam descobrir que el tio és autoimmune al coronavirus, sinó que la família que l'acull, això estimula el sistema immunitari d'aquestes famílies. Per què? Doncs perquè, escolta, perquè estan a casa cuidant un tros de natura i és més, i si han tingut l'oportunitat de sortir al bosc a buscar-lo, vol dir que han fet una activitat segura, els hi ha tocat l'aire, fresc, i això, doncs, evidentment, ha estimulat la nostra salut i la nostra capacitat d'estar protegits.
Hem d'anar a Caçations, i en el vostre cas, des de la plataforma caçations.cat, oferiu fins a 11 espais diferents arreu del territori, arreu del Principat, amb boscos de tot tipus, on m'imagino si poden trobar tions de tot tipus, també, no?
Sí, sí, sí. És una cosa increïble que ens va passar el dia que vam descobrir que als boscos de Catalunya hi havia tions amagats que estaven esperant que les seves famílies els anessin a buscar. Aleshores, clar, quan això ho vam descobrir, nosaltres ens vam posar en marxa i vam començar a preparar des de caçations.cat a facilitar que les famílies puguin sortir a descobrir boscos increïblement bonics de Catalunya, a trobar aquell tió que està amagat a sota d'una alzina, a sota d'un roure o enmig d'una fageda màgica en qualsevol d'aquests 11 llocs on organitzem aquesta activitat. Al final, el que han de fer les famílies és nosaltres rebran un correu electrònic del tió, això forma part de la màgia, el tió, aquests tions són capaços d'enviar correus electrònics que reben les famílies i els hi envien amb un mapa amb les indicacions exactes d'on està amagat, inclús les coordenades GPS, que en el mòbil les poden posar i saben aquell lloc exacte on el tió els està esperant.
Mm-hmm. Clar, tot està molt ben explicat a la pàgina caçations.cat, aquesta gran plataforma per poder trobar els tions d'arreu de Catalunya, amb espais, per exemple, per fer una repassada així per sobre, Rupit, sí. Camprodon, el Pedraforca, el Montnegre, a la Falda del Montseny, Collserola, a Catalunya en miniatura, fins i tot, a l'Ordal, Riudarenes, i a Prades. Però, a més, enguany no només sou caçations, sinó que també hi ha la possibilitat de fer un caçatió. Explica'ns una mica què són aquests tions i com funcionen.
Exacte, exacte. Clar, la situació aquest any, evidentment, és molt complicada per tots plegats i nosaltres el que hi posem és molta creativitat. Crec que tots ens ha tocat posar molta creativitat en les nostres tasques diàries. I el caçations és una mica fruit d'això. Clar, què passa amb una família que per culpa del confinament doncs no troba el moment o li és absolutament impossible de sortir a buscar un tió al bosc? Clar, no pot ser. Aquell tió l'està esperant. Aquell tió desitja arribar a casa la família per poder passar el Nadal amb ells. I nosaltres, com a caçations, no podem permetre que això passi, que es quedi sol al Nadal, no? Aleshores, vam activar el caçations. Què és això? El que fem és volem intentar mantenir al màxim la màgia d'aquell tió amagat al bosc, inclús en el cas en què la família no pot sortir al bosc. El que fem, tenim un curtmetratge, hem creat un curtmetratge on expliquem l'aventura que ens va passar. Un dia vam veure un ocellet, una mallerenga, que ens va deixar una nota penjada d'un arbre. Aquella nota era del tió, on ens demanava que nosaltres anéssim a buscar-lo, que necessitava la nostra ajuda, i quan el vam trobar ens va dir que, si us plau, el portéssim a casa la seva família, que l'estava esperant, que ell no volia passar el Nadal sol al bosc, passant fred i gana, no? Llavors, nosaltres el que fem és enviem aquest curtmetratge a la família, que el poden visualitzar i poden viure amb els nens aquesta màgia, aquesta cosa tan especial que està passant, i portem el tió a casa seva. Inclús la nota personalitzada que la família ens escriu en fer la reserva, ells ens posen una nota, és un missatge que el tió té, que és totalment personalitzat, perquè ens l'han escrit els pares en el moment de fer la reserva. Aquesta nota llavors inclús l'adaptem, no? Perquè, clar, com que la família no ha anat al bosc a buscar-lo, sinó que el tió ha anat a casa, l'adaptem una mica, però continuarà havent-hi aquesta màgia d'aquest missatge personalitzat, etc. I això és el que li diem al caçations.
Però arriba un bon dia i reunits amb la família, em canten la cançó i a les mans tenen bastons. Però arriba un bon dia i reunits amb la família, em canten la cançó i a les mans tenen bastons.
Sabem que l'ideal és sortir al bosc i gaudir d'un dia de natura per trobar aquell tió i viure aquell moment màgic. Però, si aquest any no és possible, escolta, que la màgia no es perdi, doncs fem aquest caçations i portem la màgia a casa de les famílies.
Doncs a caçations.cat hi haurà tota la informació que vulgueu seguir, que vulgueu saber al voltant d'aquests tions que hi ha escampats en aquests 11 espais d'arreu de Catalunya. Fins al dia 20, cada cap de setmana encara hi ha possibilitats de sortir a caçar aquests tions.
Això dels caps de setmana, aquest any, precisament per facilitar que la gent pugui viure l'activitat, també hem obert a mitja setmana. Per tant, si hi ha gent que es pot agafar un dia de festa i anar a la natura, aquest any també entre setmanes pot fer el caçations.
Doncs així és més possibilitats encara aquest desembre de poder anar a sortir a caçar els tions. Llorenç, gràcies per atendre la trucada al programa. Que vagi molt bé les festes, que vagi molt bé aquesta caçada de tions general pel país.
Moltíssimes gràcies, molt bon Nadal a tots i, sobretot, que la màgia no es perdi mai, malgrat tot.
Cada un bon regal.
Mans. Desperta l'aborigen.
Com un record d'infantesa, sempre recordaré la Teresa ballant el vals. Potser fou l'últim fet amb algú que estimés abans que un bombardeig la tornés boja. Tots els xiquets la seguíem i en un solar apartat ens instruïem al seu voltant. Mig descabellonada ens mostrava les cuixes i ens donava lliçons d'anatomia. Ell ens va dir d'on veníem i que els reis de l'Orient no existien, ni llops ni esperits. Ens parlava de l'amor com la cosa més bonica i preciosa, sense pecats. Ens ensenyà a ballar, a cantar i a estimar, d'això ell era la que més sabia. Amb una floreta al seu cap i un mocador negre al coll i faldes llargues i un cigarret. Va ser la riota dels grans i la mestra més volguda dels infants. Ara de gran comprenc tot el que per tu sent i en llenço un homenatge als quatre vents. Com un record d'infantesa sempre et recordaré a tu, Teresa, ballant el vals.
I així hem arribat al final del programa d'avui amb la Coloma Bertran i Carla San José i aquest homenatge a Teresa.
A Catalunya Ràdio, Mans.
Perquè aquesta pausa tan llarga se'ns faci molt més curta. Catalunya Ràdio i TV3 amb la cultura.
Pleguem, que ja ho tenim tot dit per avui. Fins aquí aquest Mans.
Un Mans que us hem ofert amb Rosa Silloé Mas, Esther Plana Fontanilles i Quim Rutllan Valls.
Marxarem amb una sardana de Jordi Molina, És Blanes, amb la copla Els Mongrins.
Ens hi tornem a posar demà a les 5 del matí amb l'Icat Mans, el musical del Mans. Bon i llarg cap de setmana.
Thank you.